més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Una setmana menys. Des que l'equip s'ha plantat dins del play-off, estan des de fa un parell de jornades en el Zenit, en el sostre on podem acabar la Lliga, la quarta plaça, els més porucs anem ja restant-li setmanes, partits, fulls al calendari. En queden tres, dels quals dos a casa, i és inevitable preguntar-se quants punts caldran per anar a Galícia. Si amb sis n'hi haurà prou per ser al play-off, si tocarà no perdre en aquests tres que queden, si arribarem a Linarejos en la situació idònia que tenim ara o no. Vaja, el que sembla clar, veient l'última jornada, és que aquí ningú afluixa. Fins ara vèiem com cada setmana un o un altre es deixava punts pel camí, però ara, quan arriba l'hora de la veritat, s'està fent ja la tria natural. Tots vam sortir del Johan Cruyff dissabte pensant que aquesta victòria podia obrir una petita escletxa, i la realitat és que, vista en perspectiva, sort que vam sumar els tres allà, veient que rivals com el Linares, com el Balears, com l'Algeciras o com el Nàstic també van fer la feina. Queden tres partits, però quins tres partits?
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González des de Mallorca, el teníem patint també amb el Sabadell. Dissabte arrenquem avui el control de so a aquest Hotel Suís.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Hi ha jornada intersetmanal a primera divisió. Avui a 8:45, al Camp Nou, Barcelona, Celta de Vigo, amb Jandro Orellana dins de la convocatòria de Xavi Hernández. Abans, València-Betis a les 7 i Granada Athletic Club a les 8. Rumors del mercat futur d'estiu que ha de venir. Aquesta setmana pot caure ja la confirmació del fitxatge de Haaland pel City. Al Barça són Àlex Perico, Marc Roca pel mig del camp. RDT, Raúl de Tomás, s'ha disculpat a les xarxes per l'enganxar amb el seu entrenador Vicente Moreno a l'Espanyol, que el va deixar a la banqueta per aquest motiu en l'última jornada. I després de perdre la final de la Champions contra el Tenerife a Bilbao, el Baxi Manresa ha incorporat el base senegalès Papi Brancú, ex-Barça B. A les banquetes femenines, per cert, ni Alfred Julba ni Bernat Canut segueixen a l'Espart Unigirona i al Cadí la seu respectivament. De fet, Canut, ex del Cedis ja, sona per l'equip gironí. I aquí al programa tindrem això.
Què es comenta la recepció?
A cavall entre l'última ressaca del Barça B i les promocions per dissabte contra el Cornellà. Per cert, amb diferents socis del Centre d'Esports Sabadell estudiant emprendre mesures legals pel que van viure en els accessos al Johan Cruyff. També tractarem l'ascens del juvenil C a la Lliga Nacional Juvenil, les fases de l'OAR, l'eliminació del Natació Sabadell, la Titan Desert o la possible presència de Sabadell a la candidatura olímpica d'hivern pirinenca.
L'actualitat de la primera ref.
Repassem ràpidament la classificació abans d'entrar en matèria. A la part alta, amb la victòria de l'Andorra contra l'Albacete, l'equip d'Eder Saràbia pujaria directe 67 punts, 2 per sobre del Villarreal B, a 3 de l'Albacete. Pel play-off, Sabadell quart, 55 punts, 54 Linares dins de la promoció, Balears fora d'ella, 52, 3 per sota del Centre d'Esports, Algeciras i Nàstic, 51 a 4 de l'equip de Pedro Munitis, Barça B i Alcoyano. Aquesta setmana, divendres, Balona-Linares, partit crucial. Dissabte a les 5, Castellón-Villarreal B. A les 7, a més del partit de la Nova Creu Alta, també un Alcoyano-Andorra. Diumenge a les 12, San Fernando-Algeciras i Sevilla-Atlético-Barça B. A les 5, Albacete-Nàstic.
La notícia curiosa.
L'equip anglès agermanat amb el Sabadell, el Bristol Rovers, necessitava guanyar dissabte 7-0 per ascendir a la League One. I ho va fer. Un partit que gairebé arriba al minut 150 perquè amb el setè gol hi va haver invasió dels pirates, de l'afició del Bristol Rovers, també arlequinats, a la gespa. Si això us sembla surrealista, escolteu aquesta. L'Arles, de Regional 2 francès, havia d'aixugar 20 gols de diferència, se m'escapa el riure ja, va guanyar el Septems per 22 gols a 1. a la primera volta, per fer-nos una idea, aquest partit va acabar 4-1, però favorable a l'equip que havia perdut 22-1 en aquesta última jornada, i en tota la Lliga, l'equip que ha acabat ascendint gràcies a aquest 22-1 havia fet 30 gols, per tant, gairebé ha fet els mateixos gols en aquesta jornada que en tot el campionat. Evidentment, no em digueu per què, però el partit està sent investigat.
De quin partit no estarem pendents?
Del Al Urobah contra el Bani Yazd, a les 4 d'aquí a 3 horetes mal comptades a la Lliga dels Emirats.
I a les xarxes socials.
Avui la cosa va d'arlequinats. Un story de l'Eix Coc a Instagram amb les dades físiques del partit al Johan Cruyff. 39 acceleracions del tarragoní, 22 sprints, una distància de gairebé 10,4 quilòmetres recorreguda durant el partit. I sobretot, quedeu-vos amb aquesta, una velocitat màxima de gairebé 35 quilòmetres per hora. I a més, una publicació del Jordi Bransuela, de l'encarregat de material i alma mater del Centre d'Esport Sabadell, que diu: és dimarts, se viene un temple amb ambientats dels que recorden. No et quedis a casa, que la nova Creu Alta tingui un color especial, el nostre, l'únic, el del Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant tres exjugadors del Sabadell: Roberto Morales, Carlos de la Plata i un que va ser expulsat a Tarragona, Nico del Monte.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria, que tenim el Sabadell encara aquí en aquesta quarta posició i que duri. A falta de 3 jornades pel final de la primera ref, encara amb una mica de ressaca de la victòria de dissabte al Johan Cruyff, pel punt especial, pel punt històric en clau social que va tenir el desplaçament massiu de més de 2.000 arlequinats a Sant Joan d'Espí, però, evidentment, passant pàgina ja i pensant ja en el que ens queda, perquè aquest triomf 0-2 permet al Sabadell arribar una setmana més en una situació ideal dins dels que lluiten per aquesta quarta i cinquena plaça que donaria dret a anar a Galícia. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui l'equip ha entrenat, avui l'equip s'ha exercitat al CAR de Sant Cugat, això no s'atura i, per tant, per molt que ahir fos el dia de l'aplec de la salut, la roda continua girant i dels tres partits, com dèiem, en començar, dos d'ells són a la nova Creu Alta. Per tant, aquí el factor temple de jugar a favor.
Sí, i ja s'està movent, com deies ara, tota la iniciativa, en parlarem després, perquè ara ja comencen a solapar-se fins i tot diferents propostes per intentar que l'ambient, no sé si arribarem, alguns parlen de superar-ho fins i tot, no sé si arribarem a la del Nàstic de Tarragona, però tant de bo es pugui millorar l'entrada i l'ambient que es va viure aquell dia contra el conjunt grana. De tota manera, com diem, tot el resum de la jornada vindria a ser que el panorama no ha variat massa la classificació. Gràcies a la victòria, el Sabadell es manté, com dius, en aquestes places de playoff, però això sí, continua sent només un punt de marge respecte al sisè classificat, que, per cert, el que sí que van fent és que van canviant els equips. Alguns s'han quedat pel camí, després també ho analitzarem amb una mica més de detall, però al cap i a la fi, el Sabadell ara mateix és el primer del segon grup. Hi ha aquesta lluita al capdavant, ha canviat ara el segon lloc, és pel Villarreal B, l'Albacete, després de perdre el Nacional d'Andorra, és tercer. Aquests tres són els que estan aquí marcant la pauta. Les altres dues places, el Sabadell és el millor situat. I tot això en un cap de setmana que el que sí que ens ha deixat, i ho hem anat explicant també al llarg de les últimes hores, és aquesta comunió espectacular que vam viure dissabte al Johan Cruyff entre l'equip i l'afició, entre els homes de Pedro Munitis i els més de 2.000 aficionats arlequinats que es van donar cita a l'estadi Johan Cruyff, que van envair literalment i esportivament les graderies del Johan Cruyff i que les van tenyir, com era l'eslògan, amb els colors arlequinats, i que al final, resultat que va acompanyar, tot van ser alegries. Una alegria que, evidentment, es va viure a la graderia, es va viure a la gespa, es va viure, insistim, en aquesta comunió entre gespa i graderia, graderia i gespa, i que des del vestidor del Sabadell han volgut fer extensible una vegada més a tots i cadascun dels arlequinats, els que van anar-hi i els que no. Una victòria que, en aquest sentit, sentim un dels golejadors, Àlex Aizburu, a Caixer, parlant precisament d'una victòria dedicada, dirigida i gairebé aconseguida també a 50% entre ells y a los aficionados.
La afición ha estado espectacular desde el primer minuto hasta el último. Agradecerles al máximo todo el apoyo que nos han dado. Esta victoria también gran parte es su mérito. Y nada, decirles que la semana que viene vamos a ir con la misma actitud y vamos a ir a ganar. Me acuerdo que el playoff que jugó la Ponferradina contra el Hércules, que fue muchísima gente también, y me recordó ese partido.
No va ser l'única batida de memòria, a l'hora de recordar temps passats, no sempre tan positius o no sempre de tan bon record, però a Pedro Munitis també se li preguntava, tant a la sala de premsa del Johan Cruyff com posteriorment, Adrià, ho feies tu, en aquesta zona mixta improvisada, a peu d'autocar pràcticament, entre el vestidor i l'autocar del Centre d'Esports Sabadell, una miqueta per aquest paper de l'afició. I ell també recordava que al final cada història, cada situació, cada vivència s'ha de posar en el seu context. Ell que ha estat jugador del Real Madrid, ell que ha guanyat Champions amb el conjunt blanc, ell que ha estat una dels sants i senyes, bandera del Racing Club de Santander en diferents etapes de la seva etapa com a futbolista primer i com a entrenador, recordem també, deia que al final les victòries, els moments, s'han de posar, com diem, en el seu punt, s'han de valorar des de la seva importància i que en aquest cas la victòria de dissabte davant el Barça B, com es va produir i amb el suport de l'afició, té per Pedro Munitis també un punt molt pero muy especial, fins i tot més que altres títols.
Cuando me preguntan con qué me quedé con el que el Racing de Santander sea capaz de jugar una competición europea, entrar en la UEFA, porque el Madrid gana muchas copas de Europa y el Racing solo lo ha hecho una vez en la historia, ¿no? Y esto viene al hilo de lo que hemos vivido hoy aquí. Hay que meterlo dentro de un contexto, que tengamos, no sé exactamente el número, pero tantísimos aficionados vibrando de esta manera con su equipo. És tan especial com una de les grans noches de Champions con el Real Madrid.
Doncs estiu aviat, eh? Com una gran nit de Champions amb el Real Madrid, aquest desplaçament amb victòria i tot el que va comportar, els gairebé 4.000, dels quals més de 2.000, amb diferència, eren arlequinats al Johan Cruyff. No patiu que de seguida parlarem també de la famosa polèmica per tot el que es va viure de manera esperpèntica en els accessos que no anaven directament al sector visitant, sinó a la resta de l'estadi del Futbol Club Barcelona. Abans, diferents coses que tinc per aquí. Per cert, la primera pilota que toca caixa és la del gol, eh? Sí, és impressionant.
Sí.
La primera és la Diana, arriba i moldre, eh?
Jo diria que primera i gairebé única, perquè sí, després sí. Ja tal com es va jugar el partit, ara hauria de tirar a memòria, juraria que ja no va arribar a tocar cap pilota més en tot el partit el jugador basca, insistim, va jugar els últims minuts, però que van tenir suficient com per interpretar l'error de Balde, per aprofitar-lo i per dictar sentència en el Johan Cruyff.
Dèiem en la prèvia aquí a l'Hotel Suís que no sé si acabàvem de ser del tot conscients del que viuríem dissabte. Ara que han passat ja alguns dies, som conscients d'una pàgina realment no per transcendència esportiva, perquè no és un partit que acabi decidint cap temporada, cap ascens, etc, però sí que a nivell social és història, com a mínim el desplaçament recent més bèstia que li recordem al Sabadell en dècades.
Sí, perquè com dius, hi ha hagut afortunadament doncs, ascensos pel camí, hi ha hagut afortunadament algun altre playoff que no ha acabat de funcionar, hi ha hagut partits dramàtics en els quals el Sabadell ja jugava pràcticament no al ser o no ser a curt termini, sinó fins i tot al ser o no ser general i definitiu com a històric del futbol català, que han tingut molt, molt bona resposta, però la sensació del número de resposta per un partit, com dius tu, important, però no transcendent. És a dir, no hi havia res en joc, allò d'un títol, un ascens, un descens, sinó que al final eren tres punts molt importants, però tres punts més. I, en canvi, aquesta comunió que es va viure entre el Sabadell, al llarg de tota la setmana, entre l'equip i l'afició, amb el degoteig d'entrades, com es anaven exhaurint aquestes entrades a mesura que es anaven posant més paquets, nous tiquets a la venda, gent que les va comprar, que malauradament va tenir alguna altra dificultat a posteriori, directament des del Club Blaugrana, bé, una comunió que va provocar un ambient espectacular i que jo crec que recordarem per molt temps, per molts anys, perquè a més, quan tot acaba bé, la sensació és espectacular a tots els nivells.
Va ser un esclat de joia, d'eufòria, que no tothom va acabar d'entendre, eh?
No, la veritat és que jo no he tingut l'oportunitat de sentir-ho, però sí que...
A mi no em miris, perquè si vas per Barça TV, jo vaig escoltar Esport 3, però Barça TV no.
Hi ha diferents socis arlequinats que així ens ho han fet saber, que el company que narrava el partit des de Barça TV, més enllà de voler la victòria del Futbol Club Barcelona, com és obvi per la part que li toca, diguem-ne que va posar en qüestió fins i tot l'alegria en aquest cas, excessiva, va arribar a dir, dels seguidors del Sabadell per celebrar aquests 3 punts. Però bé, al final cadascú és molt lliure i allò que es diu, no? Responsable de les seves paraules, no? Doncs aquí cadascú que assumeixi la seva part de la història.
En fi, tu, com per no celebrar-ho. Dèiem, la situació, que no ha variat massa la classificació, ara mateix, si la Lliga acabés, tant de bo, avui, el Sabadell jugaria el playoff com a quart classificat, per tant, s'enfrontaria el diumenge posterior a acabar la Lliga, presumiblement a Malata, presumiblement, perquè recordem que això no ha quedat del tot clar, que les seus estan definides en quant a on es jugarà, Balaïdos, Riazor i Malata, però no quin partit anirà a cada estadi. S'entén que el Celta B jugarà a Balaïdos, s'entén que el Racing de Ferrol jugarà a Malata i que el Deportivo de la Coruña jugarà a Riazor, entre d'altres coses, perquè anirà en funció de quantes entrades es demanin. Per tant, clar, evidentment, el Depor serà l'equip que mourà més gent, per tant, anirà a l'estadi més gran, és a dir, jugarà a casa seva.
A veure si ara els del Racing Ferrol demanen tantes entrades que han d'anar a Balaïdos perquè se'ls queda petit a Malata. No sé, però
també et dic que seria el més lògic que si juguen a casa les entrades siguin superiors, sí, que si sí. És a, perquè al final entre Ferrol i Vigo no hi ha 200 quilòmetres, però déu-n'hi-do.
Hi ha un bon tros d'autopista.
Dit això, es jugaria, insisteixo, que és parlar per parlar, però fins i tot la mateixa primera ref, la mateixa categoria en el seu perfil oficial a Twitter ja feia el quadrant per si de cas, per allò, posar-nos la mel als llavis. Racing de Ferrol Sabadell per una banda, l'altre quadrant seria el segon del nostre grup, ara mateix el Villarreal B contra el cinquè de l'altre, Unión Deportiva Logroñés, que per cert, Unión Deportiva Logroñés, Albacete i Sabadell, tres dels quatre que van caure la temporada passada de Lliga Smartbank estan ara per jugar al playoff. L'únic que no entraria seria el Castellón. Per això encara s'ha de picar pedra, però com a mínim el Sabadell, de moment conservant aquesta posició de privilegi.
Sí, com diem, la part positiva és que alguns equips s'han quedat pel camí o comencen a tenir una escletxa important en quant a les diferències de punts. Ha perdut, per exemple, San Fernando, que sembla ja despenjat 100%. Ha perdut Real Madrid-Castilla, que a priori era dels que tenia el calendari més fàcil, però clar, ha passat per la pedra més difícil que li quedava. Ara, teoria,
jo no em refio encara,
li venen 9 punts assumibles per l'equip de Raúl González, però la derrota golejada, a més, al miniestadi de Villarreal,
després de començar guanyant,
ha estat contundent i els ha deixat, ara mateix, visualment, molt avall.
I sense Nicolas Jackson i sense Arana.
Correcte.
Els dos millors jugadors de l'equip de Miguel Álvarez. Això sí, té a casa dos equips descendits, Costa Brava i Betis Deportivo, sí, i l'únic és que han d'anar...
Al tanto com estan aquests
dos.
Que sembla que s'han tret la pressió de sobre o una altra cosa.
I vinga, ja guanyar.
Però ara comencen a guanyar.
I li quedarà el viatge al Jazeera, que això sí que pot jugar-se a les garrofes. Aquí.
Però, com diem, ara mateix la classificació és així, igual d'ajustada amb canvi de cromos, per dir-ho d'alguna manera, i la part més positiva, com deies, que el Sabadell, gràcies a la seva victòria, continua sent el primer d'aquests equips candidats a les dues places que encara quedarien per determinar, per decidir, per jugar aquest playoff d'ascens a la Lliga Smartbank. Ha obert escletxa el Sabadell? Home, no molta. Sí, respecte a alguns equips, però no respecte, per exemple, 5è, 6è, 7è, que continuen aquí enganxadets. El que diu Pedro Munitis és que amb escletxa o sense no s'ha de desviar de la línia, no s'ha de desviar del discurs, no s'ha de desviar del camí, que aquest és el secret ara com ara per continuar ben vius.
La brecha o la mini brecha esta que estamos haciendo lo estamos consiguiendo a base de no salirnos de la línea que sabemos que nos da de comer, que es el enfocar en lo que hay que hacer, no las consecuencias, no aflojar ni un gramo de lo que estamos haciendo y seguir compitiendo hasta el final, como hablamos ahí dentro. La vida nos ha dado una segunda oportunidad y no la queremos soltar y vamos a morir por conseguirlo. No sé lo que pasará al final, pero el equipo está muy enchufado, muy metido y se están dejando la vida por ello.
Doncs una segona oportunitat que no vol deixar escapar el Sabadell, que avui ha tornat a la feina amb un entrenament al CAR de Sant Cugat aquest matí. Demà serà a la nova Creu Alta, ja pensant en la final de dissabte 7 del vespre. Recordem-ho, canvi d'hora de fa ja uns quants dies anunciat contra la Unió Esportiva Cornellà. Abans de tancar el capítol del Johan Cruyff, un parell de coses. La primera, Sergi, quin partidàs es va marcar Sergi Altimira?
Sí, minuts que va aprofitar el jugador català, que no n'està gaudint masses. La veritat és que la competència que li ha sorgit en aquesta zona del mig camp, un cop assentats, anem a dir-ho així, tant Iago Indias com Sergio Aguza i, quan no, Xavi Boniquet, per dir-ho d'alguna manera, la veritat és que li han tancat les portes al jove jugador català, però que a banda de tornar a la que va ser casa seva, de tornar a Can Barça per poder-se fins i tot retrobar amb alguns companys que han fet etapa formativa amb ell en diferents vestidors i en diferents equips del Futbol Club Barcelona, la veritat és que es va marcar 3-4 detallets de la seva qualitat, però a més amb aquella sang freda que només els escollits, anem a dir-ho així, poden tenir en un partit de la transcendència com el de dissabte, de la importància del moment i del propi moment en els quals els va fer. Algú pensarà, home, és que amb 0-2, no, no. El 0-2 va arribar a l'afegit, eh? I Sergi Altimira, per quan va arribar al 0-2, ja havia deixat ja 3-4 detallets d'autèntic crac.
De jugador de només els elegits, has dit. M'ha vingut al cap el Juan Hernández i el seu sobrenom de l'any passat, que no els vull comparar, deixa't estar.
No.
Millor que no, pel bé de tots.
Pel bé de Juan Hernández.
Correcte, exactament. A mi em fa patir, la veritat, aquestes pinzellades de qualitat, i així li ho vaig fer saber. Dissabte, amb Sergi Altimira, parlant al mateix Johan Cruyff.
Sergi Altimira, què tal, com estàs?
Què tal, molt bé.
Quin partidàs, no?
Doncs sí, la veritat és que teníem molt clar el nostre partit que havíem de fer i al final ha sortit tot rodó i molt contents per l'equip i sobretot per l'afició que ha vingut avui al Johan.
Ets jugador molt jove, realment. És el primer gran partit, potser, en quant a desplaçament massiu. Tampoc és que el Sabadell acostumi a desplaçar normalment 2.000, 3.000 persones fora de casa. I a sobre t'ha tocat jugar a mitja part. Com ho has viscut, tu, des de dins?
Bé, la veritat és que un cop he sortit, doncs, l'ambient era increïble, no? I al final, doncs, estic amb confiança i al final, doncs, ho hem pogut treure endavant i molt content per això, per la victòria.
D'Andorra, la premsa sortia dient si s'havia de perdre algun dia que fos contra un rival que no sigui directe, que estigui lluitant per una altra guerra. Ara ens venen 4 dels últims 5 que sí que ho són. De moment, 6 de 6. O sigui, és importantíssim pel que sumes i pel que fas que el rival no sumi. Heu obert fins i tot una petita escletxa, ara.
Sí, bueno, al final cada equip, ja sigui a dalt o a baix, et pot complicar la vida. Ja ho vam veure l'altre dia, el Betis va guanyar l'Andorra i l'Alcoyano i bueno, al final és nosaltres enfocar partit a partit i ja està.
De debò, per això no mireu de reull allò de dir, ostres, és que ens queden només 3 partits, és que m'hi veig, és que realment veig les opcions tan a tocar d'anar a Galícia.
Bueno, al final no volem pensar gaire, però realment ho pensem. Nosaltres l'objectiu és partit a partit. No volem pensar que si guanyem aquí demà no, nosaltres anem a partit a partit i ja està.
Ara ve el Cornellà a casa, un equip de la part baixa. El que passa és que, clar, la primera federació ja ens ha demostrat que aquí no es refia de ningú, perquè si no et pot passar el que ha anat passant amb el Betis Deportivo contra Andorra, contra el Collano, o sigui que fa 2 dies, com aquell que diu, estàvem a la mateixa guerra, no?
No, sí, i a més estan en una zona delicada i vindran a la nova Creu Alta amb opcions de puntuar, amb ganes de puntuar i no ens ho posaran les coses gens fàcil.
Volia preguntar a nivell personal com estàs vivint tot, perquè al final avui et toca jugar 45 minuts en una plaça que a més suposo que per vincles familiars, formatius, pel que significa jugar aquí a Can Barça, suposo que haurà estat especial tot, no?
Sí, sempre és especial tornar aquí, on vaig estar 7 anys, i la veritat és que bueno, emportant-nos la victòria i més aquí a casa, doncs la veritat és que estic molt content.
Tens contracte i, per tant, et diré això amb la boca una mica petita, però a mi em fas patir, perquè és que veient l'exhibició que has fet a nivell personal, dic que encara ens el prendran tan jove com és i amb la projecció que té.
Bueno, jo estic centrat ara en els 3 partits que queden i acabar l'any, ve l'any i ja està.
I si pot ser, amb una alegria per l'afició, que volia acabar preguntant-te per això també, no? Ara ve un partit de la nova Creu Alta, que jo no sé quan serem, però després del que s'ha viscut el Johan Cruyff és que vés a saber el que és capaç de fer aquesta gent.
Sí, la veritat és que el de l'afició és increïble, és una afició de primera i la veritat és que sense ells no hauríem fet aquest canvi, no? de dinàmica, i la veritat és que els notem molt a prop i aquesta victòria també va per ells.
El canvi de dinàmica, per això, surrealista, si ens ho expliquen fa 3 mesos. O sigui, a mi m'expliquen que sortiré el dia 7 de maig de Sant Joan d'Espí, tal i com estem sortint, i no m'ho crec.
Bueno, al final són dinàmiques, jo crec. Abans teníem la mala sort de, bueno, ens arribaven un ens la marcàvem, nosaltres havíem de fer molt per crear ocasions, per marcar, i ara, doncs, mira, ara ens va tot a favor.
Doncs Sergi Altimira, a gaudir, a estirar al màxim la dinàmica, i si en comptes de 3 poden ser 5 partits, serà una grandíssima notícia que haguem de parlar de tot això a Galícia.
Exacte, moltes gràcies.
I per rematar tot plegat, l'anàlisi arbitral del Joan Fàbregas.
El Barça B Sabadell el va dirigir Aymar Velasco Arbaiza, de 33 anys i amb 7 temporades d'experiència a segona B. El col·legiat va estar acompanyat per un gallec, un murcià i un valencià. A final de temporada és quan els equips s'ho juguen tot i els grans partits se'ls designen als àrbitres amb possibilitat de pujar a categoria. El del Johan Cruyff era un d'aquests grans enfrontaments i, per tant, una prova de foc per Aimar Velasco, que igual que Barça B i Sabadell, s'estava jugant al play-off. I la veritat és que el Basc va executar una actuació molt i molt adequada. I dic adequada perquè va fer el que el partit demanava. Va donar fluïdesa al joc i al mateix temps va saber tallar les jugades brusques. Va tolerar protestes lleus i també va advertir verbalment quan algú es passava de la ratlla. Les 8 targetes grogues que va mostrar van ser encertades, eficaces i necessàries per mantenir el control del partit. A més, va demostrar un altíssim nivell físic que li va permetre xiular el penal sobre Aaron Rey a escassos metres de la jugada. En definitiva, el col·legiat basc va realitzar una excel·lent tasca en un partit molt difícil i no m'estranyaria que ens el trobéssim al play-off de Galícia. El bo de Aimar Velasco Orbaiza va passar desapercebut pel públic, però no per nosaltres, que el situem al grup 1.
Doncs, entre els candidats també a l'ascens, igual que els equips, l'àrbitre Velasco Arbaiza.
En aquest tram final està sent generós, està començant a ficar molta gent a la part alta de la classificació.
No t'agrada?
No, està bé, home, si s'ho mereixen aquí, el que s'ha de ser és just. I estic convençut que el Joan Fàbregas, que veu molt més del que veig jo, segur que està sent equànime en aquest cas.
Va, remata-m'ho, pensa ja de cara al futur. Recordem que dèiem, i ara ho escoltàvem amb l'entrevista a Sergi Altimira, que sortíem d'Andorra dient, buf, de 5 partits que queden, 4 són duels directes de la part alta, el que no és el que ens ve aquesta setmana.
Sí, és l'únic partit que no és un duel directe, com dius, però que tots dos equips arriben jugant-se la vida. Uns a la part alta, el Sabadell, afortunadament, i un Cornellà que encara no està ni molt menys salvat. Això que ve de guanyar aquesta setmana, més un duel directe, sí, a la zona de descens, ha deixat tocar l'Atlético Sanluqueño, però els del Baix Llobregat continuen a un punt de la permanència i tampoc no ho tenen gens fàcil. Per ells també una de les últimes bales que els hi queden aquest camí per evitar el descens a la segona federació. Continuen també les campanyes de promoció. Recordem, la que es va engegar, Adri, amb motiu del partit del Nàstic i que valia pel partit del Nàstic el Cornellà i l'Algeciras, és a dir, 3 entrades a disposició de la gent, del públic, que podien jugar amb elles per dividir-les o per poder-les fer servir com volguessin, aquestes 3 entrades, i a més el club, de manera particular per aquest partit del Cornellà, també ha posat en marxa una promoció que va directament dirigida als socis. Tenen 2 entrades com a màxim a diferents zones del camp, preus més assequibles, perquè puguin fer amb elles les que vulguin, això sí, perquè no hi hagi problemes i no hi hagi preguntes, que segur que n'hi haurà alguna. Només a oficines, en aquest cas, també, aquesta promoció d'entrades. 2 com a màxim per cada soci que es poden retirar amb motiu. Aquestes sí són només pel partit de la Unió Esportiva Cornellà d'aquest cap de setmana.
5, 10 i 20 euros els preus d'aquesta promoció. 2 entrades per acompanyants de socis i sempre de manera anticipada, com deia el Sergi, al marge de les 3 entrades de la campanya impulsada abans de rebre el Nàstic, que també inclou l'últim partit contra l'Algeciras. Recordem, demà entrenament a l'estadi, com dèiem, i roda de premsa després que escoltarem en directe aquí, de Xavi Boniquet, l'enfrontament de dissabte a les 7, des de 2:15, al Sabadell en joc. Simplement per donar-me pas al que vindrà ara, Sergi, quin embolic esperpèntic, surrealista, que van viure els accessos del Johan Cruyff.
Sí, i a més, amb solució fàcil, si es volgués haver buscat, no van voler, o no van poder, o no van saber, però la veritat és que al final tot plegat ho va acabar embrutant. Per sort, no va enfosquir el que va ser el partit, però sí que ha deixat un regust molt, molt, molt agre, i espera't que encara pot portar a cua la història.
Doncs va, ara en parlarem amb un dels protagonistes, dels molts protagonistes que tristament va tenir aquesta història. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
N'hem parlat de sobre, si sabeu perfectament a què ens referim, aquella prohibició d'entrar amb simbologia del Centre d'Esport Sabadell fora del sector visitant. Era tan fàcil com acotar més pastilles de seients per l'afició del Centre d'Esports, que va multiplicar les previsions inicials del Futbol Club Barcelona i aquí s'haguessin estalviat el problema. A la prèvia, és cert que van avisar, però també és cert que van dir que serien reubicats, cosa que no va passar, simplement van prohibir entrar amb samarretes, bufandes, banderes del Centre d'Esport Sabadell. Insisteixo, explicat està de sobres des del primer moment en directe a Ràdio Sabadell. Ara el que queda són les conseqüències de tot això, com dèiem ara amb el Sergi Garcés i un dels socis que va tenir problemes per entrar amb la seva indumentària del Centre d'Esports, el Johan Cruyff, és l'Edu Mesa. Edu, què tal, com estàs?
Hola, Adri, molt bé, què tal, com esteu?
Aquí fent una mica de ràdio, comentant una miqueta aquesta mala sang que ens fem amb tot el que va succeir en els accessos, aquest mal tràngol que vau haver de passar, ja no tant sobre el tema en qüestió, que crec que està explicat de sobre, sinó sobretot perquè diferents aficionats, socis del Centre d'Esports Sabadell us esteu movent per poder prendre accions legals, no?, contra el Futbol Club Barcelona.
Sí, estem mirant si, de fet, va haver-hi una vulneració de drets. Sincerament, Adri, jo porto molts anys viatjant a camp de futbol i el que vam veure el dissabte, que vam patir, el sentiment d'estar ferit, de sentir-nos enganyats, és una cosa que no he vist mai. No he vist mai a cap estadi i volem veure si hi ha algun tipus de recorregut en aquest sentit, no? Un recorregut legal per la vulneració que vam sofrir.
Al final, el dubte ara, suposo que és si pesa més el dret d'admissió en un estadi o el dret a lluir els teus colors sempre i quan no sigui ferint cap sensibilitat, vaja.
Clar, però al final el dret d'admissió es pot entendre, doncs, si tu portes simbologia que estigui prohibida, doncs, algun signe polític, etcètera, no? Però al final estem parlant, no, del que vau comentar també vosaltres en directe, famílies, fills, socis a nivell individual que van amb la seva indumentària i entren a un estadi, com s'ha vist, a moltíssims estadis de totes les categories del futbol espanyol, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, apartat i assenyalat, doncs, és una incomoditat que a dia d'avui encara tenim.
Ara mateix, de fet, esteu reunits amb diferents advocats, dic ara mateix de manera literal, o sigui, fa uns minuts que alguns d'aquests socis us heu reunit amb advocats. No sé si t'han comentat alguna cosa o si teniu algun primer input ja de què us diuen els advocats sobre el recorregut legal que pot tenir.
Encara no, la reunió era ara al migdia i estem a l'espera de veure, doncs, el que dèiem, no? Si podem avançar, som molt conscients que al final això és David contra Goliat, no? El voler ficar alguna cosa més que no és una queixa formal, sinó que ens seria a nivell legal, a nivell jurídic, s'ha d'estudiar molt bé perquè estem parlant de, clar, una denúncia contra un club que és el Futbol Club Barcelona.
I quanta gent, perquè al final veus les xarxes socials i és evident que el reguitzell de crítiques, d'anècdotes, qui va anar a comprar una samarreta, qui va entrar sense samarreta o en sostenidors en el cas de les noies, qui va haver de posar-se la samarreta del revés, qui va haver de llançar una bandera a les escombraries perquè no li deixaven passar, a qui li van entrar d'amagat una altra o li van deixar una jaqueta. O sigui, hem vist un munt de tuits en aquest sentit. Heu anat aplegant diferents socis que s'han vist malauradament en aquesta tessitura i de quanta gent estaríem parlant ara mateix que esteu movent-vos?
Sí, en aquest sentit el Félix Colomé és qui està liderant aquesta iniciativa i ara mateix som al voltant de 10 o 12 socis només, però la idea és també veure, a mesura que anem avançant i veure si això té un itinerari més llarg, que es puguin sumar més socis que es van sentir com nosaltres.
I sou optimistes, i amb això gairebé ho remato, Edu, si creieu que pot tenir algun recorregut legal o no?
Pensem que algun resquici sí que té que haver-hi, perquè al final estem parlant d'això, no? De que tu al final sents tractar com un delinqüent directament a les portes d'una oficina quan el Futbol Club Barcelona canvia les regles a última hora, no? Tot això que ens vam fer nosaltres, els escorcolls i demés, no estava previst en cap lloc. Tu quan compres la teva entrada online, al final no tens cap tipus de normativa que et prohibeixi el que vam veure mitjançant cartells a última hora. I, clar, una cosa és que t'avisin abans, no?, d'adquirir la teva entrada, i una altra cosa és que després vulguin canviar la regla del joc.
Doncs estarem pendents a com avançar aquesta història, però la veritat és que sí, que va ser lamentable, va ser surrealista i esperpèntic tot el que es va viure. Insisteixo en la idea, era tan fàcil com ampliar el sector visitant, havent-hi seients lliures, i així s'estalviaven tots aquests problemes. Edu Mesa, ànims i que tingueu molta sort també amb aquest recorregut legal que busqueu després de la situació patida. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, Adri, una abraçada.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
I a tot això, un centre d'esports que farà diferents homenatges. Està previst homenatjar els equips de waterpolo en la prèvia del partit contra el Cornellà de dissabte i al descans quatre equips del futbol base de l'Obrador Arlequinat que han ascendit aquesta mateixa setmana: el Benjamí E, també l'infantil femení, l'infantil B masculí i, del que parlarem d'aquí a no res, el juvenil C del centre d'esports que ha pujat a Lliga Nacional Juvenil, rebran la seva ovació per part de l'afició arlequinada. Anem a pams d'entrada. Gerard Puentes, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
Parlem de la divisió d'honor juvenil, on el centre d'esports va trencar la bona dinàmica el passat dissabte a Olímpia davant de l'Europa, i això que Xiaoke va inaugurar el marcador pels arlequinats ben d'hora al minut 6.
Sí, van començar amb bon peu, però just abans del descans el visitant Maldonado, que entrava des de la banqueta, va igualar el resultat. Cop d'aquells que fan mal anímicament, i més quan a la represa, altre cop Maldonado feia el segon i definitiu. Amb aquesta victòria, l'Europa, entrenat, recordem, per l'ex-arlequinat Ignasi Senabre, s'ha assegurat estar per cinquena temporada consecutiva a la màxima categoria estatal, mentre que el Sabadell no s'ha mogut de la cinquena posició, tot i la victòria dels perseguidors.
I també, com dèiem, en clau Sabadell, el juvenil C va aconseguir l'esperat ascens a la primera de canvi, que depenia d'ell mateix per fer-ho, a la Lliga Nacional Juvenil, després de guanyar, això sí, per la mínima 0-1 al camp del Blanes.
Doncs sí, un solitari gol d'Arnau Abell al minut 2 de partit va valdre l'ascens a domicili, dic això, Adri, però en el tram final el Sabadell va haver de patir de valent per certificar el resultat davant uns blanencs que en penúltima posició lluiten per puntuar per la permanència. Amb la celebració de fons, el tècnic Conrad García valora la importància que ha tingut la formació dels seus jugadors en el campionat.
No és només el fet de guanyar la Lliga, sinó com ho hem guanyat. Hem volgut formar tots els jugadors al màxim possible i que tots tinguessin participació, i sobretot que milloressin, que fossin millors jugadors a final de temporada que al principi. Crec que en la majoria dels casos ho hem aconseguit, i això serà positiu pel club, segur.
Amb tota la mescla de formació i competició, un ascens de categoria que permet completar l'escala perfecta en etapa juvenil en el futbol base català. La divisió d'honor, el B a Lliga Nacional i el C a preferent. Així ho valora el tècnic sabadellenc.
No és només el fet que al final és real, estem on estem, i evidentment és mèrit de tota la feina que fa tota la gent del futbol base, sinó que també ho hem fet amb un temps rècord. Fa poc teníem un preferent i dos primeres, i l'any passat vam pujar les dues primeres, vam mantenir el divisió d'honor, i ara hem aconseguit un segon ascens per fer aquesta escala perfecta, que segur que ens vindrà molt bé a nivell de tota la base.
Encara dues jornades d'acabar la competició, aquesta setmana el juvenil C, arlequinat, descansarà i tan sols quedarà per disputar l'última jornada davant el quart.
Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
Publicitat a la tornada a les fases d'ascens de l'Oar Gràcia.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Tots els dimarts, de 9 a 10 del vespre, després de L'espia de Mahler, que està molt bé. A Ràdio Sabadell.
Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Conformax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Que des del moment que el sol es escalfa, ja amb la pell de gallina, ens hem sentit recordats, ens hem posat a falta de 10 minuts, ens sembla que un avall, i vosaltres no heu parat, tios. Moltes gràcies.
Dos minuts per tres quarts de dues, la celebració de l'Oar Gràcia amb la veu cantant del Quim Baillo va continuar fora del pavelló del Sant Cugat després de guanyar el partit decisiu que certificava dissabte la classificació per aquestes fases d'ascens. Sergi Parc va ser-hi allà. Què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Recordem que el duel entre l'handbol Sant Cugat i l'Oar Gràcia Sabadell de la penúltima jornada de Primera Nacional Masculina d'handbol havia de decidir quin dels dos lluitaria per pujar a plata, i els verdiblancs van ser els que finalment van aconseguir guanyar 24-26.
Sí, amb aquests dos punts ja és matemàtic i definitiu, a falta d'una jornada per acabar la fase regular. L'Oar Gràcia és segon classificat d'aquest grup D de la categoria de bronze. I tot, Adri, després d'un partidàs d'entrada a les graderies, quin ambient espectacular. Segur que ho vas veure en les imatges i els vídeos que vam anar penjant sobretot a Twitter.
Tornant del Johan Cruyff, anava mirant-ho.
I ja vas veure que les graderies, això, plenes d'aficionats locals, però també amb nombrosa presència de seguidors verdiblancs que no van parar d'animar des del principi. I respecte al partit, doncs una mica com s'esperava pel que fa a la igualtat entre els dos equips, potser no tant en el tanteig, perquè va ser més aviat baix amb aquest 24-26, sobretot pel que ens té acostumats aquest Oar Gràcia, bàsicament perquè les defenses dels dos equips van aguantar molt bé i van saber frenar les transicions d'uns i altres, i precisament al darrere, un dels homes més destacats del Gràcia va ser el porter Pau Hernández. Ell, de fet, va marcar el gol de la sentència de porteria a porteria, aprofitant que el Sant Cugat ja prenia riscos i jugava sense porter, i a més, sota pals, va ser protagonista amb moltes aturades de molt mèrit. Hernández, però, també destacava tot el treball col·lectiu.
Jo crec que també ha sigut ajuda de tots, perquè avui hem defensat com cabrons, sí que hi ha hagut algunes accions que no hem acabat de tocar, però ho hem estat treballant tota la temporada i ara han sortit tot el que havíem treballat.
Defensant això, o com es digui.
Com es digui, sí,
i
sí.
Per la resta, doncs, més enllà d'aquesta actuació de Pau Hernández, una actuació coral de tothom, Adri. Enorme partit de la majoria de jugadors, molt complicat destacar algú per sobre d'algú altre. Uaid Salia en defensa de nou, però també en atac va brillar i fins i tot deixant alguna delicatessen en algun gol. Pol Torres, els minuts que va jugar en la rotació, també va brillar. Els germans Correro, o també et diria Nil Montserrat, que especialment al principi va ser l'encarregat d'assumir la responsabilitat de cara a porteria.
Sabíem que era un partit molt important i des del principi hem sortit a donar-ho tot i no hem parat fins a l'últim segon perquè portem tota la temporada fent-ho i avui no era per menys.
I quan va sonar la botzina, com escoltàveu ara també l'eufòria que es va desfermar entre la plantilla i els seguidors de l'Oar, i es van veure també llàgrimes d'emoció entre alguns dels integrants de l'equip. Per exemple, l'entrenador, el Cesc Borrell, amb qui amb el mateix Sergi Parc va poder conversar una estona enmig d'aquesta festa gracienca.
Cesc Borrell, entrenador de l'Oar Gràcia. Bona tarda.
Bona tarda.
Una de les tardes més felices de la teva vida?
Doncs no, encara no t'ho sé dir, encara no t'ho sé dir. Hem patit molt i bueno, estem celebrant molt. Masses emocions en poc temps.
Tantes emocions que t'hem vist que no t'has pogut ni contenir les llàgrimes. No sé què sent un de... Imagino que al final no tot es resumeix en un partit com el d'avui, perquè és el treball de tota la temporada, però ostres, clar, arribaves aquí i sabies que havies de guanyar tant sí com no, l'empat potser també valia, però perdre et deixava potser fora després d'una gran temporada, no? Un cop sona la botzina final, això és alliberar sensacions, perquè és que hi havia molta pressió aquí dins.
Mira, si t'haig de ser sincer, jo quan ha sonat el final no me n'he adonat que havia sonat el final, estava molt dins del partit, he vist que els jugadors ho celebraven, no sabia exactament què estava passant, estava com en xoc, i és el que dius, hi ha hagut un moment que he mirat a la grada i he mirat els jugadors, he vist moltes cares conegudes celebrant, i llavors és quan m'ha vingut l'emoció que m'està tornant ara, perquè realment l'Oar som una família.
La família també s'ha vist avui amb aquesta comunió entre equip i l'afició, no? Quin ambient és el pavelló, vull dir, al final més enllà de com hagi anat el partit, que feliçment al final s'ha doncs, aconseguit la victòria, però jugar un partit amb aquest caliu et dona aquest toc diferent i és una cosa espectacular.
Sí, és el que dius, ha sigut espectacular. L'afició, tant d'un equip com de l'altre, ja directament des de l'escalfament hi havia un ambient de final d'algú important. Hòstia, jo estava molt feliç al principi del partit i anàvem dient, hòstia, això serà superdivertit, no? Llavors, el partit... sí que hi ha hagut, no, els dos equips han anat una mica amb el resultat amunt, amb el resultat davant, les aficions jo crec que han estat una mica en dinàmiques dels equips i al final hem tirat endavant i jo ja no sé què t'estic dient, Sergi, perquè tinc el cap a una altra cosa i, bueno, que això, que sí, que ha sigut espectacular.
Tota la temporada dient, ai, que aquest any van de veritat, ai, que aquest any van de veritat, que es pot somiar en classificar-se per les fases d'ascens. Ara ja ho teniu. Ara podem dir allò de, ai, que aquest any volen intentar pujar a plata, ai, que pujaran a plata. Pujareu o no pujareu? A per què anem ara?
Ara, primer de tot, anem a pair el que està passant avui, no? I a les fases anirem a competir. Vull dir, dir-te que anem a guanyar, anem a gaudir-les, ara sí, vull dir. Dèiem, no, aquest partit és molt important, l'hem de gaudir. No, volíem anar a les fases a gaudir les fases. I quan tu vas sense pressió, perquè no serem preferits ni favorits de res, anirem a gaudir una experiència que molts de nosaltres no hem tingut mai i crec que és una cosa que ficarem a la motxilla i s'ha d'anar això, a passar-ho bé, a gaudir de les emocions i si a més la part esportiva ens acompanya i podem anar a plata, bueno, això ja són, no hi vull ni pensar-hi.
Cesc, moltíssimes felicitats, de veritat, i ara molta sort primer la setmana que ve per tancar bé la Lliga i després en aquestes fases d'ascens. Felicitats, Cesc.
Moltes gràcies, Sergi.
I ara part, com deies, amb el Cesc Borrell. Primer toca tancar la Lliga aquest cap de setmana en una última jornada ja de pur tràmit, intranscendent, i després l'OAR afrontarà l'intent de pujar a plata crec que un parell de setmanes després. Què en sabem d'aquestes fases?
Vinga, anem a donar els detalls que coneixem fins ara. Hi haurà un total de 12 equips en aquestes fases d'ascens, els dos primers de cadascun dels 6 grups que conformen aquesta primera nacional. Del grup D, a més de l'Oar Gràcia, hi anirà la Roca, que amb el triomf d'aquest cap de setmana, per cert, s'ha assegurat anar com a primer, per tant l'Oar Gràcia, anirà com a segon classificat. Es faran 3 lliguetes de 4 equips, formades per 2 primers i 2 segons, s'ha de sortejar, però l'únic condicionant que hi ha és que no poden coincidir els dos equips del mateix grup, és a dir, que l'Oar Gràcia no jugarà aquestes fases d'ascens davant el balonmano La Roca. No sabem les seus tampoc d'aquestes fases, ni tampoc tots els equips que hi lluitaran, perquè en els altres grups encara s'ha de decidir en aquesta última jornada. Segur, Adri, més enllà de l'Oar Gràcia i La Roca del grup D, tenim dos gallecs, l'Alín de Pontevedra i un altre Oar, l'Oar Corunya.
Seria curiós que es tornessin a trobar els dos
Oars. Seria molt curiós, de fet hi ha hagut interacció entre els dos clubs a Twitter. Un càntabre, el Santoña, un asturià, l'Unión Financiera d'Oviedo, un basc, l'Arrate Eibar, un navarrès, el filial de la Naitasuna, un alacantí, Agustinos, i un madrileny, el Balonmano i Casa. I les dates, com deies, Adri, l'últim cap de setmana de maig, del 27 al 29. I a partir d'aquí, si l'Oar Gràcia aconseguís quedar primer de la lligueta, aconseguiria doncs pujar a plata i a partir d'aquí doncs tot quedaria traslladat doncs a la directiva a veure
els
si hi ha sí, finançament possible perquè l'equip la temporada que ve pugui jugar a plata.
Tant de bo que aquest sigui el problema. Ho rematem amb els resultats dels altres dos principals equips de la ciutat.
Dins de la mateixa primera nacional masculina, el Creu Alta Sabadell Handbol va perdre Banyoles per un clar 38-25, per tant els de Ramon Salmurri continuen amb 0 punts. Última oportunitat per puntuar serà aquest dissabte a casa, a Cal Balzac, contra la Salle Montcada. I a la Copa Catalana Femenina, Adri, l'Oar Gràcia s'ha classificat pels quarts de final de la competició, tot i perdre per sorpresa l'últim partit de la fase de grups, 36-34, a la pista de les Franqueses.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a més de tot això, al marge de l'handbol, Sabadell podria formar part de la candidatura dels Pirineus de cara als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Segons ha avançat Televisió de Catalunya, en cas de no haver-hi una entesa entre Catalunya i l'Aragó, amb aquest conflicte, fins i tot podríem dir, a l'hora de negociar seus, etc., entre els dos governs, la Generalitat estudia un pla B per presentar la candidatura en solitari. Les proves de gel, que s'haurien de celebrar a Saragossa i a Jaca, és a dir, patinatge artístic, velocitat i curling, passarien a organitzar-se a Barcelona i altres escenaris de l'àrea metropolitana, com per exemple la pista coberta d'atletisme de Catalunya a Sant Oleguer. Per tant, aquí és on entra Sabadell com a possible subseu olímpica d'hivern. N'ha parlat a Ràdio Sabadell el portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, admetent la sorpresa d'una notícia que, diu, han conegut per la premsa.
En referència a la possibilitat que Sabadell aculli alguna prova dels Jocs d'hivern de l'any 2020, 2030, primer lloc, doncs, la primera notícia que hem tingut, diguéssim, a través dels mitjans de comunicació, ningú ens n'havia consultat res, però en tot cas valora positivament que es pensi en Sabadell, en les instal·lacions que té per oferir com a pista coberta d'atletisme i que, per tant, per nosaltres això és un exemple, doncs, que Sabadell és capital de l'esport, és referència i que estem situats en el mapa.
Les primeres valoracions en calent, insisteixo, del govern municipal, la possible inclusió de la ciutat a la candidatura olímpica pirinenca, en tot cas, insisteixo, és una alternativa si finalment no hi hagués entesa entre Catalunya i l'Aragó. I en futbol sala, el Club Natació Sabadell no ha pogut emular la gesta de l'Escola Pia d'ara fa 4 anys i s'ha quedat a les portes de la final a 4 de la Copa Catalunya. En l'eliminatòria que definia el rival del Barcelona a les semifinals, el conjunt nedador va caure ahir a la nit a la pista del Cerdanyola per 7-5, i això que el club es va arribar a avançar fins en 4 ocasions a la primera part gràcies al hat-trick de Víctor Cecília i també a una diana de Cristian Rodríguez. A la segona, 3 gols locals en qüestió de 5 minuts van decantar la balança i el 6-5 del porter Arnau Manzano, tot i posar emoció, el duel ballesà va acabar sent estèril. Arnau Casabona, el tècnic del Natació Sabadell, fa èmfasi en els detalls com a principal explicació de la derrota.
És per detalls, ja no per la situació de ser uns quarts de final que va ser la Final Four, sinó amb la situació que jugues contra un equip que tots ens coneixem i és un equip que els detalls, si es fiquen per davant, és molt complicat, juguen molt bé de 5, ho tenen molt treballat i clar, això és difícil, però bueno, ja et dic, jo crec que han sigut detalls, no els he pogut recriminar res, hem d'estar contents amb l'equip, s'ha intentat i al final, mira, no s'ha pogut aconseguir l'objectiu, però el principal objectiu, que era la permanència, ens hem d'agafar amb això i el pròxim any, més.
D'aquesta manera, el club ha tancat una temporada més aviat convulsa a la Lliga i, com recordava Casabon, l'equip nedador finalment ha aconseguit la salvació, però quedant-se molt lluny dels objectius fixats a l'inici de la campanya. Haver entrat a final a 4 de la Copa Catalunya hauria arreglat en bona part l'actuació del Natació Sabadell, però amb la derrota d'ahir se'n va tot a Norris. A segona B, per cert, el club ha finalitzat desè després de la derrota de dissabte 6-2 a l'Hospitalet, a la pista del Vellsport. La Pia va caure també en la darrera jornada 4-6 davant del filial de l'Indústria Santa Coloma i ha acabat un lloc per sobre. A Can Colapia es va acomiadar, per cert, el capità Marc Pagès, que ha anunciat la seva retirada. I per la seva part, l'Amics del Pou va dir adeu a la categoria amb la seva primera victòria, 10-5 al Pavelló Nord contra un Segorbe també descendit. I avui acabem amb ciclisme. Tinc tot el guió guixat de tot el que ha anat passant. El Giro d'Itàlia, d'entrada, la retirada per una lesió al maluc de Superman López, de Miguel Ángel López, del cap de files de l'Astana, l'equip del sabadellenc David de la Cruz, que ha anat per terra ara fa una estona en una caiguda realment còmica de molta gent dins del pilot, a poca velocitat, això sí, i afortunadament sense conseqüències. Un Giro d'Itàlia que ha arribat avui a l'illa de Sicília després del dia de trasllat des d'Hongria, on van tenir lloc les primeres 3 etapes. Els ciclistes afronten avui, a més, la primera gran jornada de muntanya, 172 quilòmetres, amb l'ascensió final a l'Etna, una pujada de gairebé 23 quilòmetres i amb una pendent mitjana de 6%. El sabadellenc David de la Cruz, amb l'objectiu en aquest Giro de caçar alguna etapa, és 67è a la general, a 1 minut 50 segons de la Maglia Rosa, que segueix lluint el neerlandès Mathieu van der Poel. I ja és en marxa també l'etapa reina de la Titan Desert, una nova edició de la prova de resistència en bicicleta de muntanya pel desert del Sàhara, que avui arriba al seu tercer dia de competició. L'home Titan per excel·lència de Sabadell és el Santi Ramos, a qui ja escoltàvem la setmana passada en la prèvia. S'ha compromès un any més a fer un diari des de dins de la Titan Desert. Ahir era festiu, no teníem hotel suís i, per tant, avui, per començar, és doble entrega, doble capítol del Santi, una llegenda de la Titan, a les dunes del Marroc.
Finalitzada la primera etapa de la Titan Desert, 120 quilòmetres, els hem fet amb 7 horetes, no arriba a 7 horetes, ha fet temperatures de quasi 40 graus, s'acosta una onada de calor per final de setmana, o sigui que, bueno, anirem fent etapa a etapa, aviam fins on aguantem. Seguirem informant, demà anem a la segona etapa, que és la primera de l'etapa marató. Demà hem de sortir amb tot el que tinguem que necessitar per 2 dies. Sac de dormir, la colxoneta, roba d'abric i nutrició esportiva per als 2 dies. Ràdio Sabadell, Hotel Tombuctú, Marroc, Titan Desert. Etapa 2 finalitzada, 102 quilòmetres, més de 8 hores, 45 graus de calor. Ha sigut una etapa molt dura, molt dura. La gent està patint molt el tema de les temperatures, de l'onada de calor que està aquí al Marroc. És el primer sector de l'etapa marató. Demà anem a fer el segon, serà l'etapa reina, són 125 quilòmetres a 1.500 de desnivell. Mirarem d'acabar com puguem, però es proveu unes jornades molt dures. Seguirem informant. Una abraçada des de Marroc.
Tindrem aquí a l'Hotel Suís la nostra particular dosi de Titan Desert amb aquest diari del Santi Ramos des de dins. Demà, per cert, tindrem també un ex del Sabadell i del Cornellà, Xavi Calm, entrenador aquesta mateixa temporada en el tram inicial de l'Atlètic Balears. La roda de premsa en directe de Xavi Boniquet, segona catalana al descens matemàtic ja del Sabadell femení, el president del TIR, Ricard Martínez o Marta Romance. Tot això demà puntuals amb la cita a l'Esport de Sabadell a la 1. Un bon punt acabi el butlletí de les notícies aquí a l'antena de Ràdio Sabadell. Ara, precisament, notícies amb la Núria García i tot el departament d'informatius. També amb el Toni González, que ha estat avui a les vies de so. Per recuperar tota la informació, el podcast del programa radiosabadell.fm o, si no, a les nostres xarxes socials. Que vagi bé aquest dimarts amb regust de dilluns, després de l'aplec de la salut. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.